scared in case I fall off my chair. And I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Torna a la sintonia del 24 Fotogrames, torna al cinema al Planeta Prat i, com sempre, de la mà del Francesc Cànovas. Què tal, Francesc, com va?
Molt bé, molt bon dia a tots i totes. Un altre dimecres més per parlar de cinema, i aquest cop de forma especial.
Molt bé, t'hem trobat a faltar, però és veritat que has fet feina, perquè t'hem enviat al Barcelona Film Festival i, per tant, t'has pogut doncs, imbuir en tot el que ens espera del cinema pròxim, no? Perquè aquí teniu la sort de veure algunes pel·lis que després s'estrenaran al llarg de l'any.
Sí, al llarg de l'any sempre anem repassant pel·lícules que s'han estrenat al Barcelona Film Festival, que és un festival que crec que és l'edició número 8, crec recordar. Va començar l'any 17. I realment ha estat molt bé aquest any, o sigui, han hagut pel·lícules molt atractives. He vist 18 pel·lícules en 6 dies. Va haver 3 dies que no vas poder anar a la feina, però els 6 dies que vaig anar vas veure 18 pel·lícules, i ja dic que aquestes 18 pel·lícules totes m'han agradat. I dues una mica més fluixes, però les altres 16, o sigui, déu-n'hi-do, que he sortit del cine satisfet, saps què vull dir? Que jo dic, ostres, bona pel·lícula, no? I si et sembla, farem primer un repàs del palmarès, com sempre fem, sí, també en Sitges, i després ja anirem parlant de certes pel·lícules. Mira, la millor pel·lícula del festival serà endut una pel·lícula francesa que es diu The Quiet Son, que la dirigeix dos germanes, que la germana Delphine i Muriel Colin, que ara més endavant parlarem d'ella també, eh? Ara fem un repàs només. La millor direcció se l'ha endut Alyssa Jang per Paternal Leave. Aquesta no la vas poder veure. A nivell d'interpretacions, la masculina i femenina se l'han dut la mateixa pel·lícula, que és La primera escuela, Miss Violet, pel·lícula francesa dirigida per Eric Besnard, que també l'he vist i ara parlarem d'ella. I el millor muntatge i premi de la crítica, que aquí a mi és la pel·lícula meva favorita del festival, que m'ho vas passar molt bé veient-la, és Colonia 75, Colm 75, de Ido Fulk. I ara, si et sembla, anem a parlar ja de les pel·lícules, mica en mica, sentint els tràilers. Són pel·lícules molt noves, que encara no s'han estrenat. Són tràilers en versió original. Per tant, sentirem un trosset per posar en ambient. Molt bé. I després ja anirem parlant de la pel·lícula. Ara començarem sentint el tràiler de la pel·lícula que va obrir el festival, la pel·lícula inaugural del festival, que es diu un like de Bob Trevino, Bob Trevino, l'èxit.
I've been doing some thinking, and I got some stuff that I wanted to share with you.
Dad, this is an itemized list of all the expenses of being my father.
Yeah.
Dad, there's baby food on here.
Do you know where you would be without me? We're over.
I'm here to see a counselor. It's my first time.
Why don't you give me your history in your own words, and we can go from there.
Baby, my home is out of place.
My dad stopped talking to me.
Hello?
Hey, Dad, it's me.
Gotcha. Leave a message.
Hi.
Mailbox is full.
If I'm not the same, is that okay?
So I went searching for him.
Dad?
Bé, aquesta pel·lícula és la que va obrir el festival. Està dirigida i ionitzada, també fa el guió, Tracy Lymon, amb una experiència personal. O sigui, el que hi ha en la pel·lícula, aquesta directora, que és la seva òpera prima, ho ha viscut, ho va viure. És una història personal, no? Pel·lícula interpretada per Barbie Ferreira, que és la noia grassoneta d'Eufòria, per la que la situeu, que fa un paperàs. O sigui, aquesta noia, realment, a la pel·lícula està extraordinària. I la pel·lícula està, però... La pel·lícula està, Issa, però molt, molt bé, i és molt emotiva i molt emocional. He de dir que jo al final se m'escapó la lagrimilla al final de la pel·lícula.
Oi, Francesc! Sigui, molt bé.
Sí, sí, pel·lícula que arriba, va arribar molt, i no només jo, sinó tothom que estàvem a la platea es vam sorprendre que és una pel·lícula, no diguéssim d'aquestes toves nyonyes, sinó que és una pel·lícula que toca la fibra, però ben tocada. O sigui, amb una realització i amb un guió i amb una història que t'arriba. La història que explica és la d'una noia que, com dit abans, és la pròpia directora, que es veu que tenia una relació molt fotuda amb el seu pare. La mare havia mort feia ja temps, i el pare va criar a la noia, no? A la filla. Però és un pare ausent, un pare que mai estava per ella, un pare que no li feia, diguéssim, companyia, ni l'escoltava ni res. i ara que és adulta segueixen igual. Segueixen un pare que va a la seva, que és un egocèntric, que quan queda amb ella parla de les seves coses i no escolta els problemes de sa filla, i amb una d'aquestes trobades que tenen tant en tant s'emprenyen molt. Ella finalment, perquè li fa xantatge emocional al pare a la filla, el truca i vol quedar amb ell, però ell passa d'ella, no vol saber res d'ella, va inclús a casa seva a tocar la porta i la denuncia per assetjament al pare. Ostres. Imagina't. Sí, sí, molt heavy. I a partir d'aquí ella se senten ausent, que quan passen les setmanes entra al Facebook buscant el seu pare, a veure si té un perfil de Facebook, i posa Bob Trevino, que és el nom del pare, i troba altre Bob Trevino, un altre personatge que es diu, una altra persona que es diu Bob Trevino, que és l'actor John Leguizamo, que és un senyor també adult, no?, que podia ser el seu pare, i en el qual comença a tindre una conversa per Facebook, i mica en mica es fan amics de Facebook. I realment aquest home també és un treballador de la construcció, que mira les mesures de seguretat a les obres, diguéssim, que ha perdut un fill quan era petit el fill, i viu amb la seva dona també una miqueta d'incomunicació. Per tant, ells dos, mitjançant aquest vincul de Facebook, es troben i es fan amics, i arriba un punt que decideixen quedar, veure's, i tothom es pensa que allò és una història, pues, potser de rotllo sexual, no? I tant ella com ell davant de la seva dona i ella amb les seves amigues s'ha de desmentir que no és això, i és una noia perduda, una noia que no té amics, una noia que treballa d'assistenta social d'una dona que té càncer, d'una noia que té càncer, i amb aquest home, amb aquest altre Bob Trevino, doncs es fa amic, i per això es diu Bob Trevino l'èxit, perquè ella comença a penjar fotos del seu dia a dia i va rebent likes d'aquest Bob Trevino, i aquí comença la relació, perquè ella penjava coses i ningú li feia cas al Facebook, no tenia cap feedback de ningú.
La traducció seria: a Bob Trevino li agrada, no?, el que estàs pujant.
Sí, vale? I comença una relació els dos, i no direm què passa, però clar, aquesta relació comença a tenir certs problemes, no direm quins, i que desemboca en una història final una mica dramàtica, que és aquesta part emotiva de lliçó, diguéssim, moral, ètica, i que dona a entendre que la veritable família s'escull, la família realment no s'escull, però els amics i altra família que no són la família sí que pots escollir-la, no? Que és el cas d'aquesta noia, d'aquesta protagonista, que és la Barbie Ferreira. Em va agradar moltíssim com a pel·li inaugural i la recomano, i quan l'estrenin tornarem a parlar perquè s'estrenarà segur. Anem a parlar també de la pel·lícula que ha guanyat el festival, que es diu The Quiet Son.
Qu'est-ce que tu vas faire maintenant?
J'ai été pris à la Sorbonne aussi.
Qu'est-ce que je vais foutre, moi, avec mon BUT métallurgie?
Non, arrête.
On peut démarrer!
Hier, on collait des affiches pour la manif, et il y avait une bande de pieds niqués qui taguait au bout des voies. Il y avait un gars qui avait la dégaine de ton gamin.
Qu'est-ce que tu fabriques, Fousse, hein?
J'accompagnais des potes.
C'est bien commencé, hein. Il y a des ténues. Hein. Il y retourne la tête des gosses.
Ça ne gêne pas que t'en fasses ça là-dedans?
Qu'il y a des potes ultra?
Non, c'est pas seulement des ultras, non.
Allez, c'est bon, je me casse d'ici. Je te laisse avec ton fils parfait. Fousse! Fousse! Fousse!
Va falloir arrêter.
He de dir que és un premi merescudíssim, és potser la pel·lícula més festivalera de les favorites, perquè la que més em va agradar a mi, que ara en parlarem, potser no és per guanyar un festival, però aquesta sí, és una pel·lícula que toca temes molt d'avui en dia i molt propers. Pel·lícula francesa dirigida per les germanes Delphi i Muriel Colin, amb el Vincent Lindon com a protagonista de la pel·lícula, que fa d'un pare, un pare coratge, un pare viudo, que té dos fills. Té un fill que, diguéssim, seria l'estudiós, el fill que està a punt d'entrar a la universitat, i altre fill, que és el fill atleta, que juga a futbol, físic poderós, atractiu, guapo, no? I aquest fill doncs comença a filtrejar directament amb l'extrema dreta, francesa. Llavors comença a fer seus els discursos de xenòfobs i discursos racistes que té l'extrema dreta europea. França, Espanya, Itàlia és la mateixa, no? Però en aquest cas la pel·lícula francesa es dedica a França, i veus com aquest pare, que això ho veu, comença a veure el que fa el seu fill a redes socials i veu les companyies que gasta, el vol allunyar d'aquest món i comença el conflicte amb el fill. El fill es rebel·la, el fill diu que ell vol ser que ell pensa això, que és lliure de pensar això, que tots estem enganyats, que ell és racista, que és França per a los franceses, bueno, els discursos típics, no?
Sí,
que fora,
sí, sí.
Fora els sense papers, que França ha de tindre treballar francesos, bueno, i comença a filtrejar i a ficar-se amb aquesta ideologia d'extrema dreta fins a límits dramàtics. I aquí no direm què passa també, però ja la segona part de la pel·lícula comença el que seria la part dramàtica d'aquest pare que veu que el seu fill se li escapa i se li en va d'una forma molt perillosa. I la pel·lícula és un anàlisi brutalíssim del punt de vista del pare, i aquests pares que veuen que perquè el pare és d'esquerres, el pare és progressista, el pare ha educat els seus fills amb els valors francesos d'igualtat, fraternitat, típics francesos, no? Un dels fills és estudiós i és així, i l'altre és d'extrema dreta, no? I no entenc què ha fet malament aquest home, no? Com pot ser que aquest fill estigui amb aquesta extrema dreta? Llavors, la pel·lícula és brutal perquè tot això t'ho analitza perfectament i té l'últim terç de la pel·lícula que és demolidor. O sigui, l'última part de la pel·lícula, no direm què passa, però és demolidora l'última part de la pel·lícula i per tant és un premi merescudíssim com a millor pel·lícula del festival de Quiet Zone.
Molt
anem
bé.
A la següent pel·lícula que també em va agradar moltíssim, que és la que ha guanyat millor interpretació tant masculina com femenina, que es diu La primera escuela, títol original Louis Violet.
Il m'a été demandé de vous trouver une affectation. Prouvez votre valeur, nous verrons si nous pouvons vous trouver quelque chose d'un peu moins extrême. Je trouve que la République a été bien généreuse, mademoiselle.
Vous savez où je peux trouver monsieur le maire?
Oui, Guillemont.
Oui, je l'ai. Je suis la nouvelle institutrice.
Les choses ont changé. L'école est gratuite, laïque et obligatoire.
Nous, on n'a rien demandé.
Bonjour.
On a des vies, des cultures. On vous a pas attendu pour apprendre à penser.
Soit vous m'envoyez les enfants, soit j'appelle les gendarmes.
Pour l'instant, vous êtes une étrangère. Si vous faites ça, vous...
Aquesta pel·lícula també meravellosa, també em va agradar moltíssim i que també parlarem d'ella quan l'estrenin, narra la història real de Louis Violet basada en la història d'una dona que va pertànyer a la Comuna de París, que va ser un fet revolucionari del 1870 i pico, no? Ben bé, a França, a París, on es van armar i van plantar cara a l'exèrcit francès i a les autoritats, i van viure uns mesos en comuna on tot era de tots i volien fer unes lleis progressistes. Bueno, va acabar amb un bany de sang i van acabar tots morts, alguns empresonats, i la pel·lícula narra quan aquesta dona que pertanyia a aquesta comuna de París surt de la presó. Ella era professora i com a càstig li deixen fer de professora però a un poble perdut al mig dels camps de París, no? Allà a la França profunda, podríem dir, no? On no hi ha cap escola. I ella decideix, bueno, pues acceptar la feina i anar fins allà, no? Llavors veus com arriba allà, no hi ha escola, l'escola és l'estable on viu l'alcalde, on estan els animals, l'ha d'adequar, ha de convèncer els camperols que portin els nens i les nenes a l'escola. La pel·lícula és un cant espectacular a l'educació. O sigui, veus el poder de l'educació i com les persones han d'estar educades i com l'educació fa un ser lliure i amb manteniment i amb poder de l'acció. I aleshores és preciosa perquè veus aquest procés on ella lluita primer per intentar que aquesta escola tiri endavant, i quan està tirant endavant els arriba la informació a la gent del poble de que ella era comunera, i això era com el diable.
Clar.
I allò era com el diable. A més, la pel·lícula està ambientada al 1889, quan feia 100 anys de la Revolució Francesa, i per tant el poble comença a desconfiar d'ella perquè havia estat a presó, ha sortit de la presó, va ser comunera, i ha de tornar a lluitar per fer-se el seu altre cop als nens i a l'alcalde del poble, que l'alcalde de mica en mica es va enamorant també d'ella, vale? Per tant, la pel·lícula és fantàstica i és preciosa, sobretot per això, per veure el poder tan poderós que és que els infants i els nens creixin amb l'educació. i veus aquests nens camperols que no sabien ni escriure ni llegir, eren analfabets, mica en mica comencen a llegir, comencen a interessar-se per aprendre matemàtiques, aprendre llengua, aprendre l'abecedari, i veus aquest triomf de l'educació, no? Em va agradar moltíssim. Molt i super recomanable, i suposo que s'acabarà estrenant també. Anem a la que sí que més m'agrada de totes, que s'ha endut el premi i de la crítica, o sigui, la crítica estava allà i votava, va pensar com jo, que era la millor pel·lícula del festival. Pel·lícula, m'ho has passat teta veient-la, va ser molt bé, o sigui, allò que ja explico a Jesús del cine, quin pel·lícula no he vist, i espero que s'estreni, que es diu Colònia 75.
Will Keith play?
Vera, Sie haben Dutzende Jazzkünstler nach Köln gebracht. Wie kommt eine junge Frau wie Sie mit so vielen Musikern in Kontakt?
Wie machst du das bloß?
Was?
So tun, als ob dir der Laden gehört.
Ja, ich tue halt so.
How old are you?
25.
Leben tut man, solange man jung ist.
Ich bin Konzertveranstalter.
I'm booking a tour for the Ronnie Scott Trio.
Wenn du in deinem Leben was erreichen willst, dann musst du verdammt noch mal einen anderen Weg einschlagen.
He's a dentist.
Ah! Was glaubst du, wo du jetzt hingehst?
Berlin, Jazztage, ich bin Montag wieder zurück.
Aquesta pel·lícula extraordinària narra, dirigida per Ido Falk, pel·lícula d'Alemanya, narra la història real de la Vera Brandes. Vera Brandes és una productora musical que, si busqueu per internet, la trobareu. Jo no la coneixia, però és super reconeguda, i narra la història d'aquesta productora musical, que també té un segell de música jazz. Quan ella, quan tenia 16 anys, no t'ho perdis, va començar a treballar com a productora musical i fer gires de concerts. O sigui, ella era una noia rebel dels 72, 73, 74 a Colònia, vivia amb una família acomodada, el seu pare era dentista, tenia la consulta de dentista a casa seva, un pare sever, d'aquests que volia que la seva nena fos també dentista com ell, i ella, pues no, ella anava per les nits als clubs de jazz de Colònia i coneixia músics de jazz i tal. Llavors hi ha un tio, un trio de jazz, el Ronnie Scott, anglès, que veient que aquesta tia era vivaratxa i era molt llesta, li encarrega, quan només tenia 16 anys, a veure si era capaç d'organitzar-li una gira de concerts per Alemanya, i que ja s'enduria el 10% de comissió. Clar. A partir d'aquí, ella comença a buscar-se la vida com pot, i a contractar i trucar als bars des del telèfon de la consulta del seu pare per les nits, no t'ho perdis, i fins arriba a un punt que comença a guanyar-se la vida, comença a fer-se famosa, li fan entrevistes a les revistes musicals de Colònia, i arriba el gran repte, que és la història més xula de la pel·lícula, la història també real, que és portar el pianista de jazz Keith Jarrett a Colònia a fer un concert. Keith Jarrett estava fent una gira per Europa, que jo coneixia Keith Jarrett com a músic, però no coneixia el que feia, i el que feia era concerts en directe en el qual improvisava. O sigui, ell sortia a l'escenari i no tocava un concert en partitura o un repertori de cançons que tenia, no, ell se sentava allà, grans escenaris, auditoris, òperes, no?, amb un piano, sense amplificador, només el piano, el so del piano, i posava la mà sobre el piano i improvisava. I tocava, i començava a tocar, durant hora i mitja, dues hores i mitja, un concert de lo que li sortia, li brotava a ell directament aquella nit amb aquests concerts. Aleshores, ella va al Festival de Berlín de música jazz, que llavors era molt conegut, i el va tocar, es queda enamoradíssima i decideix portar-lo a Colònia. Arriba un pacte amb l'Òpera de Colònia, amb una garantia de no sé quant, una quantitat molt alta de cèntims, de garantia pel concert, per tancar la data, aconsegueix els cèntims perquè sa mare li des els cèntims, el pare no, i llavors ha de portar el Keith Jarrett. I el Keith Jarrett decideix, accepta anar a tocar allà, però quan arriba allà resulta que el piano que ell havia demanat i que ell havia pactat amb l'Òpera de Colònia no era correcte, no era un piano d'un model imperial, no sé què, no feia recordar el nom. Això a dues hores del concert. Keith Jarrett diu que no vol tocar en aquestes circumstàncies perquè el piano no està afinat, té el pedal trencat i no és el piano que vol. Llavors comença una odissea a dues hores d'intentar aconseguir el piano perquè toqui Keith Jarrett. No diré què passa, finalment va tocar perquè el concert es va fer, i no només es va fer el concert, sinó que es va convertir amb el concert que es va gravar en directe, aquest concert, quan ell no volia que es gravés perquè pensava que no sortiria bé i que el piano que tocaria no, que anava a tocar no és el que ell volia, però finalment, com que tenien contractat el de so, van decidir gravar el concert, i ha estat el concert de jazz solista més venut de la història del jazz, el directe de Keith Jarrett a Colònia, que és mític,
una gran història,
brutal. O sigui, jo m'ho he passat pipa veient la pel·lícula, a part que aprens moltíssim de la música jazz, de l'inici, de lo que són diferents trios, lo que és estàndards, de lo que és improvisar, i l'història real d'aquesta productora musical és apassionant. I pel·lícula super entretinguda, amb un muntatge, per això va guanyar també un muntatge al festival, trepidant, i ella, l'actriu que fa de Vera Brandes joveneta, està extraordinària. De fet, la pel·lícula comença a l'aniversari de 50 anys de Vera Brandes, que és altra actriu, vale? Mira a càmera i diu, aquí anem a veure com comença tot. Hi ha una volta enrere, un flashback, i la veiem allà joveneta, amb els 16 anys que surt al tràiler, no?
Molt bé.
I va portar a Keith Jarrett en 18 anys a Colònia del 75, i va convertir aquell concert en el més venut de la història del jazz. Quan s'estrena, no la perdeu. Tenim temps per una última?
Sí, una última.
Diamanti.
Vinga, doncs som-hi.
Il costume non deve solo vestire il personaggio. Il costume deve permettere all'attrice di entrare nel personaggio. È un film enorme questo.
La protagonista si sente così, si sente costretta.
Non è che mi ingrossa.
Ci si vede l'anima.
Però sottile.
Lo voglio corporeo, una corazza sul cuore.
Pel·lícula també extraordinària, també m'ho he passat teta veient-la, de Farzen Özpetek, italiana. És cine entre de cine, narra la història del rodatge d'una pel·lícula, i la història narra de dones, tots són dones, o sigui, és una pel·lícula de dones, totes les protagonistes són totes femenines, i es basa, ambientada als anys 70, un estudi, un taller de costura resentat per dos germanes que han de preparar el vestuari per una pel·lícula italiana d'un gran director, pel·lícula amb un vestuari d'època. Llavors es veu la relació que hi ha entre les costureres, les directores del taller, amb la directora d'art i dissenyadora d'art d'aquesta pel·lícula, que és Altradona, també amb un ego molt posat, i veus totes aquestes relacions que hi ha dins d'aquest taller per portar a terme el vestuari per aquesta pel·lícula. Pel·lícula extraordinària, amb uns vestits espectaculars, amb unes actrius espectaculars, amb un ritme i amb un tempo i amb una forma de fer molt italiana, tot el que surt a la pel·lícula, amb els menjars, com parlen, les dones, també molt feminista, perquè hi ha una d'elles també que és de les modistes, que el seu marit li pega, llavors veus com totes s'uneixen per ajudar aquesta dona, perquè cadascú té la seva història, o sigui, és una pel·lícula de dones i cada personatge té la seva història personal, inclús les dues germanes que tenen el negoci, cadascuna té la seva història, la seva trama, diguéssim, no? Però l'envoltall de tot és això, és com es crea el vestuari per una gran producció cinematogràfica, i veus el moment que arriba l'actriu principal i arriba el director a provar-se els vestuaris, i és una seqüència espectacular, i veus com s'emprenya el director amb la dissenyadora de moda, perquè la dissenyadora sobre la marxa ha canviat el que pensava, i el director es troba alguna cosa que no és el que havia pensat ell, els egos com van xocant una a l'altra. Em va agradar moltíssim, molt ben feta, molt ben ambientada, molt ben actuada per totes les actrius, i també quan s'estreni parlarem d'ella, perquè segur que també serà una gran pel·lícula per anar a veure. Diamanti.
Perfecte. Doncs l'apuntem, i Francesc, acabem aquí. No sé si vols destacar alguna més,
bueno,
però
de la cursa espanyola han hagut diverses. Ha hagut La Furgo, que estava molt bé, Tot passarà, també estava bé, m'ha agradat menys, Les Irresponsables, que va tancar el festival, que no em va agradar tant, i La Buena Suerte em va agradar moltíssim, i la que em va agradar molt, una espanyola que ja pararem, es diu Cuatro Paredes, de Ivonne Cormenzana. Ja pararem d'ella, són planos seqüències per mesos. És una història molt poderosa, amb una actriu joveneta que es diu Sofia Otero, que ja l'hem vist a certes pel·lícules, que és la pel·lícula que també donarà que parlar, Quatre Paredes.
Molt bé. Doncs apuntem totes aquestes pel·lis per anar seguint durant l'any que s'aniran estrenant. Gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres, petons.
Bon dia.
Són 2:15.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bon dia als Paralius Rodríguez Alonso. El preu mitjà del lloguer a Prat s'ubica al voltant dels 882 euros. Són dades dels 179 contractes de lloguer del darrer trimestre del 2024.